Amb Dani Aguilar.
Dos quarts d'onze, bona nit, benvingudes, benvinguts a aquest Tu diràs de divendres 2 de desembre del 2022, dia 13 del Mundial de Qatar. S'ha acabat la fase de grups. Quina fase de grups? Arriba l'hora de la veritat. Ara ja sí, arrenca el camí final per saber qui aixecarà la preuada Copa del Món.
El Mundial de Qatar es juga a RAC1.
Insistim, quina última jornada de la primera fase. Avui s'han tancat els darrers grups, el G i l'H, i amb molta emoció per saber qui eren els darrers encreuaments.
Els marcadors de la jornada.
Amb quins resultats? Comencem pel grup G, Jaume Molló.
Camerun 1, Brasil 0, gol d'Abubakar, que ha estat expulsat després d'aquest gol perquè s'ha tret la samarreta i ha vist la segona targeta groga. És la primera vegada que Brasil perd un partit contra una selecció africana en un Mundial i la segona derrota en els últims 30 partits de la fase de grups de la Canarinha. I Sèrbia 2, Suïssa 3, un partit absolutament boig que, en el qual s'ha avançat dues vegades Suïssa amb gols de Shaqiri i Vargas, han empatat Mitrovic i Blaovic i ja la segona part en Bolo Freuler ha estat qui ha acabat donant la victòria a la selecció suïssa. Aquest grup, el grup G, queda d'aquesta manera. Brasil, primera classificada amb 6 punts, Suïssa segona amb 6, i ha anat d'un gol a Brasil, que no perd la primera posició de grup. Camerun eliminada amb 4, Sèrbia última de grup amb un punt.
Moltíssima atenció amb tot el que comporta també des d'una perspectiva sociològica, històrica i política aquest partit entre Suïssa i Sèrbia. Tot això al grup G. Al grup H, quins són els últims resultats, Jaume?
Corea del Sud 2, Portugal 1. Horta avança la selecció portuguesa, Jong Won Kim ha empatat per Corea del Sud i el gol definitiu, ara en parlarem, l'ha marcat Hee Cheng Wang, al minut 91. Si el refredat em deixa, assistència de Heung Min Son, que ha estat el protagonista de la jugada. Aquest gol de Corea ha fet inútil la victòria d'Uruguai per 2-0 contra Ghana. Dos gols d'Arrascaeta a la primera part. Uruguai, que a l'inici de la segona part no ha anat a buscar aquest tercer gol, quan ha marcat Corea i s'ha vist fora, ha tingut 10 minuts per trobar-lo. S'ha abocat a l'atac, però no ho ha aconseguit davant les llàgrimes desconsolades de Luis Suárez, que ja era a la banqueta.
De manera que, ja amb tots els partits de les fases de grups acabats, tenim el quadre de vuitens de final definit. Quin és aquest quadre, Jaume?
Ho farem per parts perquè tothom ho tingui clar. Demà, Països Baixos, Estats Units, Argentina, Austràlia. Pel mateix costat del quadre, dilluns, Japó, Croàcia i Brasil, Corea del Sud. Anem a l'altra banda del quadre. Per una part, diumenge, Anglaterra, Senegal i França, Polònia. I dimarts, Marroc, Espanya i Portugal, Suïssa. Per tant, si féssim allò que no s'acostuma a complir mai de la projecció, tindríem uns quarts. Països Baixos, Argentina, Brasil, Croàcia, per una banda, i per l'altra, Anglaterra, França i Espanya, Portugal.
Correcte, això seria la lògica, però ja hem vist en aquesta fase de grups que hi ha moltes qüestions que no compleixen la lògica. També és veritat que una cosa és la fase de grups, l'altra cosa són les rondes definitives, els vuitens de final, ara ja, caixa o faixa. Qui guanya, passa ronda. Qui perd, marxa a casa.
L'MVP de la jornada.
I amb quin jugador et quedes avui, Joan Camí?
Amb Hee Cheng Wang, que ha estat l'heroi de Corea del Sud.
No és Son? No? No.
Amb tots els respectes per Son, que ha estat el gran protagonista, però Son el coneix tothom, o gairebé tothom. En canvi, Hee Cheng Wang...
No, eh?
No, eh?
Val, molt bé.
No. Doncs això, Hee Cheng Wang, que ha estat l'heroi de...
Torna-ho a dir.
Hee Cheng Wang...
Val.
Que ha estat l'heroi de Corea del Sud, ja que gràcies al seu gol al minut 91, la seva selecció s'ha classificat per als vuitens de final del Mundial. Hee Cheng Wang és un davanter centre de 26 anys que juga al Wolverhampton, a la Premier League. La seva arribada a Europa es va produir a través del Salzburg, el filial, entre cometes, del Leipzig. Els scouts del Salzburg el van veure jugar en un torneig local disputat a Corea i decideixen fitxar-lo el gener del 2015 per deixar-lo cedit al Liefering, que és el filial del Salzburg, que competeix a la segona divisió selecció austríaca. Al cap d'uns mesos debuta amb el primer equip, però no és fins al cap d'una temporada que es consolida tensió amb Òscar García junyent a la banqueta i al costat de Jonathan Soriano. Es converteix en el màxim golejador de l'equip i allà la seva carrera comença a créixer. Passa per l'Hamburg, el Leipzig i ara els Wolves, que aquest estiu van pagar 16 milions per ell. Avui ha marcat el gol més important de la seva selecció, el que permet a Corea del Sud jugar als vuitens de final del Mundial de Qatar 2022. És per aquest motiu que avui, en l'últim dia de la fase de grups, i amb tots els respectes per Heung-min Son, es mereix l'MVP de la jornada.
Qui se'l mereix?
Ki Chang-wang.
Ara de seguida obrirem línies amb Qatar, amb l'enviat especial de RAC1 al Mundial, el Damià López, que ha viscut aquest partidàs d'Uruguai de primera hora de la tarda, les llàgrimes de Luis Suárez, declaracions explosives de l'exdavanter de Barça i Atlètic de Madrid, entre d'altres, criticant la FIFA. Després ho escoltarem. Avui és temps de fer balanç i per això hem convocat la tercera edició de la nostra Tertúlia Mundial amb en Marc Guillén, l'Àlex Dalmas, d'Albert Blaia, i avui incorporem també en Jaume Naveira. I després serem a tres dels punts que més centren l'actualitat mundialística. Volta al món radiofònica. Serem a l'Argentina per saber com s'estan vivint les últimes hores abans del partit de vuitens de demà. Serem a les antípodes de casa nostra, just al país que es veurà les cares demà amb l'Argentina, Austràlia. I també farem una primera presa de contacte amb el Marroc, una de les grans revelacions d'aquesta fase de grups que es veu les cares amb Espanya en el seu partit de vuitens de final dimarts que ve. Moltíssimes veus que passaran durant la tertúlia del divendres amb en Juan Irigoyen, amb Marc Marvà i amb Martí Molina, més enllà d'escoltar tots els protagonistes. Estem vibrant, esteu vibrant amb nosaltres amb el Mundial. Abans d'entrar en tertúlia, però hi ha vida més enllà de la Copa del Món. I també ho tractarem en tertúlia, perquè en clau Barça hem tingut una notícia important. El club ha actuat i ha emès un comunicat en què explica que la feina del fill de Joan Laporta com a representant de futbolistes no incompleix la normativa interna. Informació i, de fet, reacció arran de les informacions aparegudes al Confidencial fa uns dies. Busquem els detalls. Marta Ramon, bona nit.
Bona nit, sí. Segons aquest comunicat, l'àrea de compliance del Barça, després de fer les seves tasques pertinents, ha conclòs que no s'ha pogut acreditar cap incompliment de la normativa interna de l'entitat, ni tampoc la legislació vigent en matèria de conflicte d'interessos i d'autocontractació dels directius. El fill de Joan Laporta, Guillem, Guim, en cercles de confiança, té des del 18 de juliol Top Level Football 77, una agència de representació de futbolistes, conjuntament amb Raúl Verdú, agent que ha participat d'operacions com la de Marcos Alonso, Pjanic, Langlais o Dest. El comunicat assegura que la societat està inactiva i que el fill de Laporta no s'ha beneficiat de cap operació. Diu textualment que han constatat que no s'ha efectuat mai cap pagament a la mencionada mercantil i que no hi ha cap registre de relació entre el club i Top Level Futbol 77. La llei catalana de l'esport, en aquest sentit, prohibeix que descendents de directius puguin ser contractats per aquest tipus d'activitat si estan relacionades amb la mateixa entitat que representen.
Molt bé, després més tard la Marta ens n'amplia els detalls i també us parlarem de la Superliga, avui que hem tingut novetats al respecte, segueix experimentant aquesta tímida obertura i tendència cap a la meritocràcia, també n'ha parlat Tebas, només faltaria. Tot això al futbol, però també us parlarem de bàsquet, demà tenim duel català, el Manresa rep el Joventut, el Barça visita Obradoiro. En vol, amb aquesta malaurada lesió greu d'Aitor, Ariño estarà 6 mesos de baixa el dia que han guanyat Barça i Granollers a la jornada de Sobal, Granollers davant Torrelavega, Barça davant Sinfín, i encara alguna cosa més en aquest Tu diràs de divendres 2 de desembre, des d'ara i fins la 1 de la matinada. Minuts i les 11, petita pausa i obrim la tercera edició de la Tertúlia Mundial.
Tu diràs, amb Dani Aguilar. Com més desitges alguna cosa, més probabilitats tens que es compleixi. Però si el que desitges és un Audi, al Saló d'Ocasió les probabilitats es multipliquen. Del 26 de novembre al 4 de desembre, aconsegueix el teu Audi seminou amb manteniment Audi Full Drive gratuït durant 2 anys i avantatges exclusius. Només durant el Saló d'Ocasió a la Fira Barcelona de Montjuïc. Consulta'n totes les condicions a Audi.es. Segueix el Mundial amb Mundo Deportivo. Un equip de professionals que s'hi deixaran la pell per donar-te la millor informació al minut. Enviats especials directes de tots els partits, anàlisi i opinió. Segueix-nos a través de tots els nostres canals. Al diari, a la web, a les xarxes socials o al nostre canal de Twitch. Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
RAC més 1. Podcast.
RAC 1 i CaixaBank presenten el RAC 1 de pensar amb Mònica Usart i Eudald Martínez en el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. El dissabte 3 de desembre de 3 a 4 de la tarda.
Un programa per ajudar a trencar estereotips i avançar cap a la inclusió total.
Per què un 80% de les persones amb diversitat funcional no treballen? És prou accessible a la nostra societat? I les escoles garanteixen prou atenció a les persones amb discapacitat?
Al RAC 1 de pensar intentarem respondre a aquestes i altres preguntes, donant veu a experts però també a persones amb diversitat funcional, que són els autèntics protagonistes del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.
El dissabte 3 de desembre a les 3, al RAC 1 de pensar, en el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. RAC 1. Tots som
més
1. Tertúlia Mundial.
I les 11 de la nit, avui que s'han definit, en aquest divendres 2 de desembre, els vuitens de final de la Copa del Món de Qatar. Ens ho hem passat pipa en aquesta fase de grups i és un moment important, transcendent de la competició, i per això tenim la taula d'experts aquí, una nova edició de la nostra tertúlia mundial, amb alguns comptes pendents i amb algunes preguntes que ara els hi farem, que ja van un parell o tres d'edicions, i m'agrada fer-ho. Hola, què tal, Àlex Dalmas? Bona nit.
Què tal? Bona nit, molt bé.
Molt bé, t'has passat bé avui?
I tant.
Avui sí.
I tant,
avui
es nota sí. Que és tercera jornada,
sí,
i no
sí,
segona
sí,
o primera.
Sí, ja passen cosetes. Hola, Marc Guillem, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Això, el partit Sèrbia-Suïssa, molta tensió, aquesta victòria del Camerún, que al final no canviava res, però que podia canviar alguna cosa, està bé, això.
Sí, 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 fins i tot a la tarda ja hem tingut
sí, home,
drama,
clar.
Sí, sí, drama, perquè Uruguai doncs, al final sent eliminada per un gol per gol a veraix, de fet hi ha hagut, la veritat és que hi ha hagut molt de suc i ha donat aquesta jornada, aquesta tercera jornada, ha donat molt més joc i el que vindrà.
Sí, sí, després al Damià escoltarem què han dit també els uruguaians, que Déu-n'hi-do amb les reaccions que hi ha hagut, ara també ho comentarem. També tinc en Jaume Naveira, avui hem convidat el Naveira, el convidem al club, el Letjogo avui no podia estar amb nosaltres, però jo crec que està molt ben substituït pel Jaume Naveira, que l'hem escoltat durant la tarda i durant el vespre a la transmissió dels últims partits. Hola Jaume, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Has sopat, T'hem deixat sopar, Sí? Has pogut sopar?
Sí, he tingut temps.
Menú suavet, no? Suposo.
Sí, sí, una crameta de verdures, una cosa calenteta pel fred, que entra bé, lleugereta, o sigui que bé.
Molt bé, has vist que bé, hi ha gent que es cuida.
Sí, precompetició, això.
Precompetició, sí. Crema de verdures és de...
Bueno, pot ser, no,
pot
no,
ser, eh?
No és el més recomanable, però pot ser-ho.
Val. Tu que et foties, pasta o alguna cosa així?
Home, típic, no, pasta pollastre o pasta ou.
Molt bé, pasta pollastre o doncs és raro perquè jo no sóc futbolista d'elit i en canvi també ho faig, això, per altres qüestions. I l'Albert Blaia també. Hola, Albert, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
T'ho has sopat o no has sopat?
Jo encara no.
Encara no. Esperant. Ah, val. Molt
sí,
bé.
Sí, sí, això va lent aquí, eh?
Quin professional, tu. Què vol dir això, valent? On va lent? A casa teu o com va la cosa?
Sí, aquí, bueno, estava mirant el partit i ara que s'ha acabat, ara ja he dit, bueno, doncs ja m'espero i connectem, no?
Molt bé.
Ja superé.
Fantàstic,
és important.
Molt bé. A veure, en primer lloc, recordem els equips que tenim ara mateix. De fet, Naveira, et fotem un dels equips, ocupes la posició de Jogo, perquè aquí hi ha dos equips, dos bàndols separats, que són Marc Guillén i Albert Blaia, que van dir que guanyaria Argentina al Mundial, i Àlex Dalmas, i en aquest cas Jaume Naveira, que va dir que guanyaria Brasil. Naveira, et va bé aquest equip o no et va bé?
Em va perfectament.
Val, sí. Fantàstic.
Molt bé. Home, això com digui que no...
Ja, sí, també tenim un problema. Després ja ho repassarem. Però abans, a veure, del que acabem de viure, obro ja barra, què és el que més us ha cridat l'atenció d'avui? Començant, potser cronològicament, per aquesta eliminació de l'Uruguai, parlàvem del final generacional de Bèlgica, jo crec que estem en un cas molt similar, no?
Sí, 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 sens dubte. Jo crec que no... Ja, jo una mica en la mateixa línia, ja en Bèlgica no hi creia especialment, perquè creia que se'ls havia acabat una mica doncs, la força de la generació, l'energia, i ja els veies que no arribaven en un bon estat. Uruguai, tres quarts del mateix, però sí que avui, veient l'eliminatòria, com els hi quedava, com els hi quedava el grup, deies, home, doncs, doncs sí que passaran. Mm. Ells parlaran dels àrbitres i després sentirem a sí, Luis Suárez parlant
sí,
d'això.
Sí.
Jo parlaria més de la proposta. Per exemple, hi ha un home que avui jo crec que engloba tots els mals que pot tenir Uruguai, que és Arrascaeta, aquest jugador que no ha arribat a Europa i que per tant no l'hem conegut, però que és un migcampista, mitja punta, molt talentós, que avui ha marcat els dos gols, tot i que ell és més de fer passades. És un jugador que fins ara només havia jugat una estoneta al segon partit i que des del mateix país el reclamaven i demanaven que posessin aquest jugador Arrascaeta al mig del camp per tenir doncs, una mica el pes, portar, generar ocasions que no era el que feia Uruguai. I al final, cert, avui l'han posat, han arribat els dos gols per ell, però al final els hi ha faltat un gol. Per tant, per mi la conclusió és haver-lo posat abans, no? Haver-te atrevit a jugar abans, més enllà que tinguis la generació que tens. I és una mica... ja potser ja obro molta mira, però el que els hi passa una mica aquella zona del sí, món, Uruguai, sí. Argentina, són gent que, o països que podrien tenir molt talent i que sembla, ja fa anys, que això dels mitjapuntes, arribadors, portar el pes, tenir iniciativa, no els interessa gaire i els interessa més l'àrea, la bronca, el cos a cos, i mira, així ho han pagat avui.
Sí, a veure, crec que en la primera jornada una de les conclusions va ser que hi havia seleccions que poden jugar molt millor el que estaven jugant, i els noms eren Uruguai, era Bèlgica, Països Baixos, i crec que coincidíem tots. Bé, al final hem vist el resultat, no? Uruguai jo crec que se'n va fora merescudament, Bèlgica crec que està fora merescudament. Després entrarem en tot això, i crec que aquesta fase de grups ens deixa conclusions molt fermes. I una és la importància del treball tàctic dins del futbol modern, ara mateix. Fixeu-vos les dades que us donaré, són 6 seleccions no europees o no sud-americanes, que han estat les dominadores, que entren.
Que entren. Hi ha 3 asiàtiques, incorporant Austràlia dins de la zona asiàtica perquè hi juga.
Sí.
Hi ha 2 africanes, com Senegal i Marroc, i me'n falta una, o són aquestes les que hem dit ja? Sí, no, hi ha els Estats Units també.
Exacte, i depèn de com agafis Austràlia.
Sí, sí.
Tots els continents representats, primera vegada a la història, és el primer mundial on molts favorits, sempre teníem o un favorit que caia a la fase de grups, com a màxim 2, on molts candidats cauen, Uruguai, Bèlgica, Alemanya, i cap equip, si no vaig errat, ha guanyat els 3 partits.
Cap ni un.
Per tant, la importància, la igualtat... I aquí hem de començar a pensar si és que és per dalt o és per baix, no? Sí. És a dir, si la igualtat ha vingut perquè per baix està perdent el talent i està guanyant pes l'organització, el component físic, que crec que és això, o és per l'altre hemisferi, no? Però jo en global em quedo amb això. I em quedo amb que la tercera jornada ha estat molt més divertida que la primera i la segona, perquè, òbviament, hi ha coses en joc. Només hi ha hagut un resultat de 0-0, quan a la primera i la segona en vam veure 3, 4 i 5.
Es va batre rècord a la primera jornada. El rècord eren 3, i a la primera jornada en va haver-hi 4, crec, de 0-0. Clar, ara ho deia això a l'Àlex. Enteneu-me, eh? Corea ocupa el lloc que hauria d'haver ocupat Uruguai. El Marroc ocupa el lloc que hauria d'haver ocupat Bèlgica. Ocupa el que hauria, perquè jo crec que és merescut tot això, totes aquestes classificacions que estem dient. Japó, el d'Alemanya, que ahir ja la bogeria de Costa Rica i Japó, podrien dir fins i tot que Austràlia, el de Dinamarca, per allò filar molt prim. Però és el que diu Jaume l'Àlex, que ja, segurament en els mundials hi ha moltes sorpreses, però en aquest mundial n'hi ha hagut moltes i desonades.
Sí, 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 perquè bé, per diferents motius, doncs algunes de les seleccions grans no han estat a l'alçada. Si parlem d'Alemanya, jo crec que és única i exclusivament un problema de falta de gol. Jo crec que no tenen un referent clar que pugui convertir tot el joc que creen, que és molt, en els 3 partits ha estat així. Si parlem d'Uruguai, és evident que parlem d'una selecció doncs, que té una generació de futbolistes doncs, que s'està acabant i que ha condicionat per malament aquest equip. Per mi l'altre dia em va semblar molt clar que la presència de Godín tirava molt enrere l'equip en el partit contra Portugal i que en el moment en el qual ell surt i entra de Arrascaeta l'equip millora molt. També va entrar Pelistri, que va ser un altre dels responsables de la millora, tot i que aquell dia no va ser capaç de treure punts la selecció d'Uruguai. I bé, doncs, si parlem de Bèlgica, una mica el mateix, no? Una generació que s'acaba i que, a més, estava en un clima de tensió molt important, perquè hi havia hagut,
sí.
no ho oblidem, una entrevista de Kevin De Bruyne al Guardian, on va una mica disparar contra tots i contra tothom.
Aquella entrevista jo crec que passarà a la història de la selecció de Bèlgica, segur, i no sé si una mica de... No? Us en recordeu del dia aquell de l'estripada de Bruyne? Perquè realment és sorprenent.
Sí. Al final, el major referent de l'equip en atac, doncs, bé, i no només en atac, jo crec que en general en tot, doncs al final va fer una sèrie de declaracions on va deixar clar, doncs, que ara mateix la situació dins del vestidor, doncs, potser no és la millor, i que al final, doncs, hem vist una selecció molt plana també en el joc. O sigui que, bé, per diferents motius, doncs sí que hi ha hagut totes aquestes sorpreses, i compta avui, perquè si arriba a marcar un gol més Suïssa, Brasil queda segona, que hauria sigut ja increïble que hi hagués hagut aquest gir de guió, però bé, no s'ha donat.
Blaiam, què et quedes tu?
Bé, jo vull apuntar una cosa que és interessant, que va comentar Luis Enrique en un dels seus directes, no? que ell deia que es fixava més en el futbol de Champions i no tant en la Lliga, no? I que per això havia triat la llista en un futbol més físic, més d'anada i tornada. Curiosament, la base de la selecció espanyola és del Barça, que la Champions porta anys que no sap per on arriben els partits, i en canvi Alemanya, que té una base del Bayern, doncs ha quedat eliminada, no? I podríem... Per tant, jo crec que és un futbol del de seleccions que és molt paral·lel, és un món paral·lel al de clubs, i es veu perfectament en tots aquests partits bojos que hem vist, sobretot en aquesta darrera jornada. I jo sí que voldria mateixar només un últim apunt, que és que jo en Uruguai sí que hi confia més, sí que hi ha aquesta sensació de generació que acaba, no? Amb alguns futbolistes, però a la vegada té futbolistes que ja estan sent determinants en els seus clubs, a diferència de Bèlgica, uns Darwin, un Fede Valverde, de Arrascaeta. És veritat que la lesió d'Araujo ha sigut molt important, i crec que Alonso s'ha traït una mica, no?, ell mateix, i no ha acabat de ser l'Uruguai fins a aquesta última jornada, que havíem vist en les cites anteriors, quan va remuntar per arribar al Mundial, i jo crec que això és un punt negatiu. En canvi, en Bèlgica sí que penso que ja no hi havia res més on rascar, i a més, Roberto Martínez, jo ja no hi confia molt en aquesta cita.
Jo clarament volia trucar al tema d'Alemanya. Per mi és immerescut. Per mi és l'únic cas on una de les candidates queda fora. Al final ha entrat Japó i ha entrat Espanya, però a mi la selecció alemana m'ha agradat més enllà. Jo crec que el principal, i ara ho ha comentat el Jaume, no? El principal handicap o el principal problema que ha tingut ha estat no materialitzar tot el que ha generat, i especialment a la primera part davant de Japó. Sabeu quina és la selecció que ha xutat més vegades a porteria? És Alemanya.
Alemanya.
5 vegades més que Brasil, de mitjana, 5 vegades més que França, de mitjana, 10 vegades més que Anglaterra, de mitjana, 11 vegades més que Espanya, de mitjana. Però si no materialitzes, al final no trobes res, no? Per tant, jo separaria bastant les Uruguai, les Bèlgica, del cas d'Alemanya, no? I en canvi, a l'altra cara de la moneda, jo crec que hi ha seleccions que han proposat molt poc, em sap greu dir-ho, però...
Polònia
és per mi el Mèxic-Polònia és el partit el pitjor partit d'aquest món mundial. I que està dins...
Cosa, Àlex, i Croàcia també a la primera o tercera jornada...
També costava.
Contra Canadà va fer 4 gols i de més, però a la primera i la tercera, molt espès, eh?
Mm-hmm.
Sí.
Sí, no, per tant el tema d'Alemanya, a mi, jo, tot i que hagi quedat fora, a mi m'ha agradat la selecció, i és evident que vaig a contracorrent dient això, no? Però a mi m'ha agradat, i crec que és molt víctima d'això, de la falta de gol, no de joc i no de jugadors.
I del format, que sempre diem el mateix, una patacada primeres de canvi, després passa el que passa, no fas la feina, però vaja, ha acabat fora Alemanya. Recordo la primera tertúlia que parlàvem de les possibles revelacions. Hi havia una, riu el Marc Guillén, hi havia una que tots veu allò... Quina és? La sabeu o no quina és la que em veu dir?
Diràs la que no hem encertat, no?
Déu-n'hi-do amb Sèrbia. Com ha anat Sèrbia? Perquè el Jaume no hi era, però tots em va... Sèrbia era el Brasil del 70, per als nostres especialistes...
Però el Jaume ho hagués dit,
faig
també.
Tu també ho hagués dit, Jaume, o no, que Sèrbia se l'havia de tenir en compte?
Sí, jo ho hagués dit.
Tot un moment que dubtava, eh?
No, però jo havia vist partits de Sèrbia a la fase de classificació. A mi, especialment, el partit que em va agradar va ser el que els classifica pel Mundial, que és la victòria de Portugal, perquè jo crec que Sèrbia aquell dia fa un gran partit, juga realment bé, es veu un equip que té molt de joc en atac, que té un Dusan Tadić absolutament sensacional, amb uns carrils que no paren d'arribar, amb futbolistes ofensius d'un nivell increïble, perquè Mitrovic en aquell moment venia de fer una temporada on va fer 43 gols, és a dir, segona divisió, però bé, ara està mantenint el ritme a la Premier,
sí,
amb Blaovic, amb tot, i jo crec que era un sistema que estava funcionant bé, amb els tres centrals, però això no s'ha vist. Jo he estat comentant, ho deies abans, he estat comentant, sí, el partit de Sèrbia-Suïssa a RAC+1, i avui ha sigut dantesc, però és que jo crec que és per un tema de gestió emocional. A mi em sembla que Sèrbia té un problema molt clar amb això. Sempre diem, les balcàniques o els esportistes balcànics són molt competitius, vale, però si tu fas una comparació entre Croàcia i Sèrbia, que és el més evident, veus una clara diferència de gestió emocional, perquè Sèrbia, quan rep cops, no sap com refer-se, sobretot quan ja el partit està més avançat. És veritat que l'altre dia contra Camerún comença remuntant, perquè arrenca el partit perdent, fa 3 gols i és una bona reacció, però quan de cop i volta li fan el segon gol, ja l'equip es desespera totalment, li fan el tercer i avui ha sigut igual. O sigui, li remunta a Suïssa després de dos regals que ha fet Suïssa, que no són freqüents, perquè és una selecció que normalment juga molt ordenada, que no és fàcil de fer-li ocasions, i és que ha sigut exactament igual, dos gols que li ha fet Suïssa per tornar-li a remuntar, amb unes errades defensives absolutament inadmissibles d'aquest nivell, amb tres centrals que estan fets un flam. Llavors, jo crec que això ha influït molt, a més també de la mala direcció de camp de Dragan Stojković, que jo crec que havia tingut un bon impacte en la selecció, perquè es venia d'un cicle on l'equip no va ser capaç d'entrar a l'Eurocopa, i en canvi doncs sí que havia classificat a Sèrbia pel Mundial, i la veritat és que no ha anat gens bé.
Jaume obre un dels aspectes que per mi jo crec que és clau en aquest futbol tan igualat, que diem que no guanya ningú clarament o que ningú ha guanyat els tres partits, que realment costa veure seleccions que siguin molt superior a la resta, al tema de la mentalitat. Parlava ell de Sèrbia i és així, que jo crec que és un aspecte mental, però fixa't també fins i tot Espanya ahir, que va sortir, és de les coses que més ens va agradar la primera jornada, com van sortir amb l'autoestima, la confiança, ostres, aquests nanos juguen com si juguessin al pati de casa. Ahir quan els hi marca Japó, i ha canviat la cosa, però en podem repassar moltes. Ecuador ens havia encantat les dues primeres jornades, ostres, i el dia que ho té davant de Senegal, el dia que ha de guanyar, es bloqueja, s'espanta, és com esgarrativa, és difícil. Dinamarca mateix era una altra de les revelacions que dèiem, i que també ha caigut, ja fa temps que estaven jugant, els danesos, ja, i amb Eurocopes i tal, potser justament per això ja s'ho creien, i havien de ser alguna cosa, i el pànic final, el dia de contra Austràlia, i Dinamarca ja és que no juga, ja gairebé ni Eriksen acaba, Eriksen era el poc que els hi quedava, però que ja no juguen, la desconfiança, les males sensacions, i tots aquests passar aquests sotracs a Argentina, el podríem posar al mateix sac, i gairebé totes les seleccions. Llavors, al final, moltes vegades, per això jo crec que, tot i que ens agrada el futbol ofensiu, els mundials són tan importants les defenses, perquè tard o d'hora passes un moment d'aquests complicats, tard o d'hora t'encongeixes, però llavors, si no encaixes,
clar,
vas passant.
Sí.
I passa en França, passa en Brasil que està, torna
que no
a ser molt
caixa,
avorrida,
exacte. No mai.
Amb Anglaterra, passa també.
Sí, Anglaterra, que juga horrorós.
Sí, va ser clau que l'equip no encaixés.
Clar, sí. Altra cosa és la proposta que li agraïa de més o de menys en funció d'això, sempre ho parlem amb el camí, no hi ha una bona o una mala manera de jugar a futbol, hi ha maneres diferents de jugar a futbol, però saps que evidentment té el plantejament que té i un pot agradar, li pot semblar més o menys atractiu, però vaja. Respecte, hi ha un altre nom que us vull posar sobre la taula, li pregunto al Blaia, aquí sí, evidentment els experts van donar perfectament el clau, que és Marroc, que en aquest cas, clar, és que no sé si és un punt enganyós dir que vaja, Marroc havia de ser una revelació, però és que quina plantilla té Marroc? És que sembla que l'haguem descobert ara, Blaia, i al final ha fet la feina, jo crec que potser ha superat fins i tot una mica d'expectatives.
Totalment, perquè a més el grup era molt complicat, eh? Sí. És un grup en què hi havia, evidentment, Bèlgica, que tothom la donava cap, podia estar una mica per sobre de la resta, i Croàcia, que és la vigent finalista d'un mundial, i una Canadà que no, doncs, crec que ha estat atractiva, però al final doncs, s'ha quedat amb una mica de terra de ningú. Però Marroc, jo crec que, mirant una mica les estadístiques, és una de les seleccions que menys pilota ha tingut en aquesta fase de grups, per tant proposa poc, però transita molt bé i rep molts pocs xuts, és una defensa molt sòlida, tenen un mig del camp també que treballa molt perquè hi hagi pocs espais, a banda, un jugador com al final Achraf Hakimi, físicament molt per sobre de la mitjana, doncs et permet guanyar també molts duels, i en transició, evidentment, és un equip molt, molt, molt perillós, no? Perquè amb la pilotada directa cap a En-Nesyri per guanyar aquestes segones jugades, amb la qualitat de Ziyech, etc, és un equip, per tant, que ara veurem, no?, contra Espanya, però li pot plantejar preguntes similars a les que ja va plantejar-li al Japó ahir, i per tant crec que serà una eliminatòria d'aquestes trampes, no? Perquè evidentment Espanya ara sí que haurà de ser aquest pes de la favorita, però veurem com ho gestiona. I crec que és una gran notícia, no? Que abans crec que he llegit que ho comentava, no? L'Alberto Etjogo a Twitter, que les seleccions africanes han fet un gran paper amb entrenadors autòctons, que això és important perquè a vegades no. Sempre hi havia aquests entrenadors europeus que venien, i ara unes idees que sembla que estan funcionant, i jo crec que el Marroc és un d'aquests grans exemples. Després de fer un bon Mundial 2018, l'evolució ha seguit i aquí hi ha els resultats.
Sí, sobre
el
Marroc.
I és curiós el cas del Marroc perquè el seleccionador era Pahit Khalil Hodzic, que és el que els classifica pel Mundial, se'l carreguen perquè ell realment doncs, tenia problemes interns amb Hakim Ziyech i al final la federació va prioritzar el potenciar a la seva gran estrella i van canviar de seleccionador i Walid Regragui doncs, ha parlat d'això, no? De que al final és important una mica donar-li carinyo, no? A Ziyech i saber com portar-lo i com tractar-lo i bé, doncs ha sigut un jugador que a la primera jornada no, però a les dues següents sí que ha sigut diferenciat.
Passa a les millors cases, això nosaltres ho sabem bé. Marroc i d'altres que voleu comentar que us hagin sorprès en aquesta primera fase. Àlex.
Bé, sobre Marroc ja ho han comentat ells, no? I crec que l'han definit perfectament. Òbviament té qualitat. Sí. Per mi té un dels noms del Mundial, que és Tijek, que quan està bé li dona un upgrade en aquesta selecció que no té. Selecció que defensa molt bé, que cedeix la iniciativa, que juga amb 4-3-3 i defensa amb 4-1-4-1, que és una estructura defensiva que s'està perdent i que l'està aplicant molt bé el Marroc. I sobretot el poder, només destacar una cosa que no han dit, que és el poder d'aquesta banda dreta, no només en Ziyech, sinó que reuneix a Ziyech i a Raf.
Clar.
I per
és
tant,
que és una de les millors bandes dretes bé, de fet, de tot el Mundial.
De fet, el Marroc ha atacat un 45%, ha volcat un 45% del seu joc a banda dreta. Això ja ho diu tot, ja la influència d'aquests jugadors és molt evident.
I amb això, Àlex, fixa't que realment el Marroc té dos laterals drets de molt bon nivell a la convocatòria, perquè el que juga a l'esquerra és Masraoui. Això també explica per què el Marroc ataca menys per l'esquerra, perquè Masraoui és dretà, llavors no se sent igual de còmode per l'altra banda. El que juga pel seu costat és Bufal, que sí que és un jugador més acostumat, no?
Sí, i sobre les altres sorpreses jo coincideixo que les africanes, sobretot a partir de la jornada 2, no? La primera jornada van estar les africanes han donat un pas endavant, sobretot en... han donat alegria, no? Partits molt oberts, amb molts gols, i després jo us comentava la d'Estats Units, i a mi Estats Units és una selecció que, òbviament, no està cridada a fer grans coses, però que ja s'ha posat ha entrat a la classificació, s'ha posat a vuitens, és un equip que jo crec que té una molt bona combinació entre jugadors de talent joves i jugadors ja més experimentat i de recorregut, com els Tyler Adams, etc. És una selecció que veu el seu Mundial a l'horitzó i que, per tant, l'aposta és molt forta, que va creixent a poc i que a mi m'ha sorprès, m'ha agradat i que... bé, que penso veure els seus partits fins que duri perquè m'agrada veure-la.
Sí, sí, no, és interessant, a més, perquè justament als Estats Units és la línia més interessant que té aquest mig del camp, amb tres jugadors molt potents físicament, però que alhora tenen bon peu i que aguanten molt ritme, i jugaran contra Països Baixos.
Clar.
Que hauria de ser el Països Baixos del mig del camp, no? Hauria de ser el paradigma d'aquest joc, i no ho és. I Frenkie de Jong està molt solet allà al mig del camp. Per tant, serà una batalla interessant de com els hi poden jugar amb això als Estats Units a Països Baixos.
Deies?
I és veritat que aquest mig del camp d'Estats Units és molt complementari entre ell pels tres jugadors que hi són, i a més és que estan deixant a la banqueta a Brendan Aaronson, que és un dels noms de la temporada al Leeds, que anteriorment havia estat jugant al Salzburg i que realment doncs, podíem esperar que lluités la titularitat i que estigués allà, i de moment aquests tres són incontestables. Tyler Adams, que és un gran mig centre, i per davant doncs, els dos interiors amb Musa i amb McKenny.
I de les favorites? Què us ha cridat? Qui us ha semblat... per començar, seguiu després d'aquesta primera fase amb la vostra aposta? Sí?
Jo no.
Que ja...
No.
Tirat de la banda.
O sigui, una persona s'acaba...
L'altre dia ja s'hi va tirar.
Al vaixell.
Aquí ja sabem com funcioneu. Aquí ens pregunteu a última hora. Escolta, un altre que ve. Tu qui creus que guanyarà? Sí,
Per això sou els especialistes.
I llavors estructures la tertúlia sobre això.
Si ens coneixes perfectament.
I els dic segur que l'Albert està amb mi. Evidentment vam tirar de cor i de passió. Si ara haguéssim de dir, jo com a mínim jo veig França i Brasil. França, jo pensava que potser França se li hauria justament que no encaixarien les coses. Normalment els hi costa tenir dos mundials seguits a les seleccions. Bé, ha canviat el mig del camp, ha canviat bastants defenses. Deixams no m'agrada com a entrenador, però en canvi jo crec que ha encaixat de meravella, que ho ha sabut fer molt bé, que el lateral esquerre volia que fos un central com Lucas Hernández, que m'ha lesionat i poso Teo. Doncs al final doncs, el deixem córrer, el lateral esquerre, i el dret doncs, el tanco més. L'espai que se li ha generat a Griezmann. Jo segueixo pensant i sé que és com una aberració, però que potser que no hi hagi Benzema, potser els ha anat bé.
Yeah.
Perquè Giroud fixa la defensa i deixem jugar a Griezmann, la pilota és per Griezmann, Benzema i Mbappé és el que marca els gols, i tota la resta doncs van fent la seva feina. De vegades de pilota n'hi ha una i no pot haver-hi tanta gent jugant-la. No sé, crec que han encaixat molt bé les peces i que evidentment doncs, el potencial que té no el vaig a descobrir ara. No?
A veure, digues, Àlex.
Sí, jo vaig apostar per Brasil, segueixo en Brasil. Sí que cal dir diverses coses. La primera d'elles, per mi Argentina ha millorat amb els canvis que ha posat Scaloni, perquè és que
el tercer clamaven, partit no té res a veure.
Però és que els canvis clamaven al cel. Sí. És a dir, per mi, que jugués Julián, que és un davanter, és el que necessita Messi per davant de pilota, no? Un davanter mòbil, que a més ve fresc, etcètera, etcètera. L'entrada d'Enzo crec que ha millorat. Crec que és una selecció que defensivament és bastant sòlida, però li falta futbol. És a dir, és candidata perquè té Messi, sí, perquè ha tingut aquestes millores i perquè saben competir, no? Però per mi està per sota d'aquestes dues, de Brasil i França. Jo de França vaig dir que la baixa de Benzema la notarien i m'ha sorprès agradablement. Jo crec que està dient, està com deia el Marc, doncs està competint bé i està trobant un engranatge molt bo. Abans parlàvem de les defenses i és veritat, jo sempre dic que les defenses són les que et permeten competir fins als últims moments o per les grans coses, però al final el que et marca la diferència és el gol. I França i Brasil tenen més gol que ningú, clar, no? Sense voler, pràcticament et generen. I Brasil la continua veient molt forta perquè, a més, la gent s'ha oblidat de que hi ha una Brasil amb Neymar i l'altra sense
clar,
Neymar.
Clar.
I hem de pensar que Neymar ja començarà a entrar en escena aviat, no?
Sí.
I per tant, Brasil doncs passa a tenir molt. Fixeu-vos que el partit d'avui no ha jugat cap jugador, cap és zero jugadors dels que van sortir a la primera jornada. I ha acabat perdent, però ha acabat perdent com podia haver guanyat o podia haver empatat, eh?
Dels partits de rotació, com França també va jugar amb qui va jugar.
Però és que França encara va repetir algú de l'alineació, però és que avui Brasil és zero, eh?
Sí. Naveira, com a fervent seguidor de Brasil que t'hem encolomat aquí al paper. Vinga, endavant.
No, heu tingut sort que heu trobat un que
sí?
Pensava el mateix que l'Alberto, saps?
Val, perquè fantàstic.
Si no estàvem fotuts.
Val.
Jo Argentina encara no me l'acabo de creure. És veritat que amb els canvis ha millorat. A mi, on sí que li continuo veient problemes argentines amb els laterals, perquè Acuña ha arribat fatal al Mundial, o sigui, em fa l'efecte que no està, o sigui, que és que no li dona l'energia, no li dona el físic per arribar amunt, i jo crec que els laterals en el futbol actual són importantíssims, i jo crec que sempre és important tenir els laterals doncs en un bon estat de forma perquè et generin avantatges, perquè s'assumin a l'atac, i jo crec que per l'esquerra, doncs Tagliafico no està a un grandíssim nivell, i Acuña, doncs ja dic que físicament no li dona ara mateix, ell fa tot el que pot però no li dona, i a la dreta doncs ni Montiel ni Molina estan a un bon nivell. Jo crec que això a Argentina li juga una mica en contra, tot i que és veritat que ara amb Enzo Fernández i amb Julián i òbviament amb Messi i amb tot el que hi ha, doncs poden anar passant rondes, perquè a més el seu quadre és prou favorable, però vaja, jo en el tema de Brasil, sí, jo per mi Brasil clarament és la gran favorita. Poso a França una mica per sota, però és que al final Brasil té una quantitat de talent increïble. I l'altre dia, sense Neymar, el partit que fan contra Suïssa jo crec que té bastant mèrit, sobretot perquè al final Suïssa aquell dia es va comportar com esperem que es comporti Suïssa, no com aquesta nit, que ha sigut un partit molt més boig amb Sèrbia, també per errades pròpies de Suïssa, i aquell dia doncs Brasil va tenir la paciència per fer el gran gol que va fer, un gol al final de combinació, de talent, de futbolistes que s'entenen molt bé, i jo crec que per la quantitat de talent ofensiu que té, i sobretot perquè Brasil, la sensació que ofereix, i gràcies per... aquesta sensació tan bona que ofereix és per una qüestió estructural, perquè tu mires els centrals que té Brasil i dius, ai, saps? O sigui, Thiago Silva i Marquinhos, òbviament, són molt bons jugadors, però són jugadors que per mi no tenen grandesa, i així ho dic. O sigui, són jugadors que en els seus anys en el Paris Saint-Germain sempre han aparegut en fotos de nits absolutament per oblidar, no? I en canvi, doncs, com aquest equip funciona tan bé, a Brasil no li fan ni ocasions. Avui sí, perquè era un partit diferent, però en els dos partits on han jugat amb el seu equip titular no li han fet, i per mi és un gran equip que a sobre té un talent ofensiu que la resta de seleccions pràcticament no poden replicar.
Aquesta solidesa de la Brasil de Tite, que ha rebut tants pocs gols durant tota la seva etapa. I sol en un vaixell, ara mateix navegant pel mar com pot, i amb contravent i contramarea, vaja, veurem si...
Potser he baixat,
t'anava a dir. A veure si aquest barco ja ha perdut absolutament tothom. Albert Blaia, segueixes el barco d'Argentina o no?
Jo sóc una persona de paraules, sí que això del Marc m'ha...
T'ha fet mal, això, ara.
Avui, mira, ara tornaré a trobar el Marc, una parada d'Argentina, t'animarem.
I no, eh?
T'estàs quedant una mica com el capità del Titanic? O...
Sí, està. Esteu vosaltres i els del violí, allà, un al costat de l'altre, amb Argentina. A veure, defensa'm això. Vinga, Olaia.
A veure, és veritat que els primers dos partits han sigut, o van ser molt fluixos de la selecció argentina, però ja en l'últim contra Polònia, també és veritat que abans ho assenyalava l'Àlex, no? que Polònia, tot i estar vuitens, és un equip que no ha demostrat pràcticament res, em va semblar una altra selecció, sobretot amb l'entrada. Hem de veure, clar, si Scaloni dona continuïtat al que hem vist en l'última jornada amb Enzo Fernández i Julián Álvarez, que em sembla una parella que dona, li canvia, no?, la cara per complet a la selecció argentina, amb dinamisme, amb energia, amb fluidesa. Per tant, jo crec que això és una selecció molt més competitiva. I també vaig veure un bon partit de Nahuel Molina a la banda dreta. És veritat que, com comentava també el Jaume, els laterals a Argentina han estat molt per sota del seu nivell, i un Depol que em va agradar, i això crec que també és molt important, sí, per Scaloni, perquè és un futbolista capdalt. Ell ho va comentar, que se sentia a gust havent jugat aquests 90 minuts i amb la confiança, i que s'anava sentint cada vegada més còmode. No ho sé, jo és evident que per mi Brasil i França, i coincidim tots, estan per sobre, vaja, en el sentit que són seleccions molt més fortes, tenen més individualitats, però segueixo pensant que Argentina té aquest punt, no, de que Messi, doncs, al final fa que a nivell emocional hi ha molts partits que sembla que la cosa sempre els està bufant a favor, no? I veurem com està Neymar també, no? Perquè és evident que Brasil a la fase de grups ha sigut molt superior, no és el mateix això que una eliminatòria, jugadors amb poca experiència en aquest sentit a la davantera, que per tant veurem com reaccionen si Neymar no està al 100%, i jo crec que França potser és la que està una miqueta per sobre de la resta, perquè és que Benzema... Mbappé i Griezmann estan a un nivell espectacular i són dos futbolistes doncs, molt bons, i per tant, quan tens aquests dos jugadors tan entonats, és molt fàcil, no, que la resta et segueixin el ritme.
Això de Griezmann segueix fent mal, eh? Vull dir, per com el veus a vegades a l'Atlètic de Madrid i per com el veus a França, dius, no, si vol ho era. El tema és que no, segurament no encaixava on havia d'encaixar. Molt bé, has defensat molt bé la postura, Olaia. Bravo, realment, sí, perquè no era fàcil. Ara que digui, Brasil i França estan una mica per amunt, però jo segueixo.
Sí,
molt bé. A veure,
sí, segueixo.
Ho farem així de fàcil, per tancar aquesta tercera edició de la Tertúlia Mundial. Jo ni de diré, perquè és aquestes coses, aquests atracaments que t'agraden, Marc. Ara
és quan... Ja hi torna, Marc, ja hi torna.
Tot el que has explicat ara, sí, Àlex, que ho has explicat molt bé, no s'ha d'estar res. Ara l'important és... Si dius...
Resposta ràpida i després, exacte, la factura després, eh?
Exacte.
Però una cosa...
Si no encertem, ens passarà la factura.
És que... A la vida s'ha de jugar.
Sí.
Això és un mundial, sí, i a la vida s'ha de jugar. Vinga, però ho farem fàcil per no fer-ho feixuc, perquè als oients no els hi sembli feixuc. Diguem-ne que hi ha pràcticament en totes les eliminatòries un favorit clar. Llavors, si hi ha algú que no cregui que passa el favorit, que es manifesti, d'acord? Ara poso l'exemple.
Jo només deixa'm dir-te una, sí, cosa. Jo crec que només hi ha dues eliminatòries que hi ha un favorit clar.
Sí?
Només dues. Jo crec que hi ha França, que juga contra Polònia,
sí,
que te'l veig claríssim,
sí,
i Brasil contra Corea.
Sí?
Tota la resta, ara et direm el que vulguis.
Sí.
Però jo crec que totes estan obertes.
Val, doncs comencem per la part de dalt del quadre a l'esquerra. Països Baixos, Estats Units. Hi ha algú que cregui que Estats Units es classifica?
Jo.
Corai. Val, del Mas.
És que jo no sé què dir-te, també.
Està molt difícil, eh?
Sí?
Està molt difícil. Però podria passar per fer-ho.
Carai, noi, ara m'esteu sorprenent aquí els primers.
Home,
de canvis.
Home, he vingut a jugar, no?
Sí, no, clar. Ens hem de mullar.
Jo em mullaré per Països Baixos, però...
Jo també, però vaja, 51-49, eh?
Clar, sí, molt bé, sí, fantàstic.
Igual no tant, igual 55-45, però...
Cura't en salut, de veïra, clar que sí, sí, així m'agrada. Sí. I tu, Laia?
Jo mantinc el barco de la majoria, tot i que ara pel que del mar, doncs me n'aniria a l'altre, eh? M'aniria a l'altre, però mantindré Països Baixos.
Val, Argentina, Austràlia, aquí no jugarem, no? Tothom ho té clar.
Mhm.
Marc?
Sí, ah, no.
Val, ara em feies petit.
D'Argentina pot passar tot.
Sí, el veig molt cremat amb Argentina,
sí, sí,
Marc?
Sí. No, home, val que no segueixin el barco per d'aquí, que em diguis que no passa contra Austràlia.
Bé, què et penses, que no? O sigui, la segona part, o sigui, la primera part la veu 0-0, no? Fàcil? Allò que els hi costa, tal, que treballen, 0-0, bim. I els agafa el pànic. És que vés a saber, d'Argentina vés a saber. Poden guanyar? I poden perdre ja contra Austràlia.
Ha passat factura a la dolça relació Argentina-Marc Guillén. Aquesta primera fase ha passat molta factura, però vaja. A veure, Japó-Croàcia?
Croàcia.
Croàcia?
Sí.
Sí?
No és fàcil, eh?
Jo Croàcia per l'experiència, potser.
Val. Val?
Va, jo aniré amb... No, no, és anar contra cor, no, jo dic Croàcia, va.
Jo Japó, jo Japó.
Vinga, Guillem, fantàstic. Brasil-Corea, jo crec que tothom està d'acord, sí. Sí. França-Polònia, tothom està d'acord. Anglaterra-Senegal.
Anglaterra.
Anglaterra, Marc?
Sí, sí, Anglaterra.
Val, Naveira?
Anglaterra, sí.
I Blaia?
Doncs jo vaig amb Senegal, aquí.
Mira, mira, ja té un altre vaixell. Molt
sí,
bé,
perquè,
molt bé.
No, és que... Abans també a Relem hem hagut de fer una porra i he ficat Senegal.
Ja,
molt bé.
Que Anglaterra s'hi sentiran, a veure, qui vol guanyar-ho tot.
Clar. Val, molt bé. Marroc-Espanya, aquesta és interessant.
Espanya.
Espanya.
Sí, Espanya també.
És Espanya, Naveira.
Però està discutit. Hi ha opcions, eh?
Sí, sí. Però Espanya.
Espanya.
I Blaia?
Sí, jo també dic Espanya, però com el Marc, eh? en perill per del Marroc.
Val. I Portugal-Suïssa, l'última.
Suïssa.
Jo també et diré Suïssa.
Val. Naveira?
Jo diré Portugal perquè seria massa que Suïssa es carregués a un dels millors equips, que clar, o sigui, a veure, Portugal per joc no, però per noms és un escàndol, o sigui, és està en el top 3 de convocatòries del Mundial, per mi, sense cap mena de dubte. O sigui, jo dic que aquí es complirà la lògica, entre cometes, i que passa a Portugal.
Val, Blaia?
Doncs jo vaig amb Suïssa, també.
Val, aquí. Val, doncs amb Suïssa. Molt bé, doncs ja tenim el quadre de quarts de final. Ho deixarem aquí. No fos cas que els hi demanéssim encara més apostes als nostres tertulians. No pot ser. Ja els exprimem prou. Per tant, aquí ho deixem i veurem quan es tanqui aquesta fase de quarts. De moment ja tenim una persona sola, un vaixell navegant a la deriva, que es diu Albert Blaia, que ha mantingut bé la seva postura. I a veure què passa en aquests vuitens de final. En qualsevol cas, ens ho estem passant pipa amb aquest Mundial, i tant de bo que ens ho seguim passant pipa. Àlex Dalmas, Marc Guillén, Albert Blaia i Jaume Naveira, la tertúlia mundial del Tu Diràs. Moltes gràcies i a seguir gaudint del futbol.
Un plaer, bona nit.
Bona nit. Que vagi molt bé.
16 minuts i per sobre de les 11, una pausa i fem canvi de papers i arrenquem l'altra tertúlia amb els habituals del divendres, Juan Irigoyen, Marc Marvà i avui Martí Molina.
Tu ho diràs amb Dani Aguilar.
Aquest Nadal Abacus t'obre la porta a la imaginació. Vine a la teva botiga Abacus del 5 al 11 de desembre i podràs guanyar una targeta regal de 300 euros per la compra de joguines. Viu la màgia del Nadal amb activitats per a tota la família. Més informació a la nostra web. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Treballa per apassionar-te. Apassiona't treballant. Treballa per explorar. Explora treballant. Treballa per canviar les coses. Work to change. Entra a eae.es i comença a canviar el que tu vulguis canviar amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Professionals, a Bricomart sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. On uns hi veuen només una paret, vosaltres hi veieu cada tipus de placa de guix laminat. A Bricomart també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara canviem de nom per dir-nos Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el
7646-07646,
sèrie
107-107.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Amb Dani Aguilar.
Per sobre de les 11, tu diràs RAC1 d'aquest divendres 2 de desembre del 2022 amb el gran Joan Ferrus al control tècnic. Per cert, avui l'hem conegut una miqueta millor, que l'han entrevistat a l'Islàndia, eh? Doncs aquest és el Juan Irigoyen, què tal? Bona nit.
Què tal?
Bona nit. Entrevistat al Ferros a l'Islàndia, tu.
No, vull recuperar això.
Sí, tant que ho has recuperat. La Mireia Ardèvol, la companya d'Islàndia, que fa unes entrevistes excel·lents a companys de RAC1.
Però què dijiste, Joan?
No, que no ha dit. Que no ha dit. Okay, ha dit bastantes coses, eh? L'únic que faltava allà... És un format així d'entrevista concret i llavors allò, punxar una miqueta... Saps?
Falta una repregunta.
Sí, però clar, la Mireia té el format d'entrevista i no passa res. Vull dir, és així, és així. Sí, hola, Marc Barbà, què tal? Bona nit. I hola, Martí Molina, bona nit.
Ha rajat? No.
Vale. És un tio amable i és un tio educat, Joan Ferrús, només faltaria. Perfecte. Es nota que ha canviat la tertúlia per què? Perquè acaben de sortir quatre, diguem, tòtems del futbol internacional, quatre experts.
I del futbol català, per cert.
I del futbol català, correcte.
Nació me siento mucho como Brasil hoy. Granada al equipo B.
No.
Se fueron los titulares y yo, bueno...
La B. Pero a mí la filial me gusta ser la filial, ¿eh?
Ah, no, pero claro, ahora qué vamos a decir. Bueno, no, lo que digamos va a quedar mal.
No, sí,
no parlarem. No, ja sé que vamos a hablar.
No parlarem. La qüestió és que el Juan Irigoyen té sobre la taula una revista. No, ningú, evidentment, s'havia percatat en aquesta revista.
Vaig a fer una foto.
I el Martí Molina, evidentment. I... Ah, clar, em diu hola, em pensava que em saludava el Martí. No, és que la revista és l'Hola i estem fent publicitat, això es pot fer? Sí, suposo que sí.
Jo he dit hola, jo he saludat.
Val, fantàstic. I hi ha una foto, no?
No, hay, la foto...
Jo l'envio ara a Miquel Agut.
La foto és muy... ¿Qué descripció diré? Sugestiva? ¿Qué podemos decir de esta foto?
Està bé, la fotografia.
Sí, bueno.
No, si la vols explicar tu, però en dos minuts, que hem de... No, dos minuts
és un montón.
Hem de parlar de futbol.
Sembla Steven Seagal, una cosa sòrdida que no
s'agafa. Molina,
¿cuánto levanta de pecho?
Molt. Un moment, què estem posant, la música, exactament? A veure, puja això. Mira. És que canta també Martín Osborne. Són ranxeres, no el que canta?
Ah, escolta. Tiene una onda Julio Iglesias, ¿o no?
Sí, clar, home, tot està relacionat, creu-me. En fi, podem tornar a posar la cinta del Mundial. Gràcies, Joan, sí. Ara arrenca la tertúlia habitual dels divendres. Estic suant, ja fa calor aquí una mica. Baixarem una mica la temperatura per comentar també futbolísticament tot el que ha passat aquesta tarda. Sobretot, en clau, diguem-ne, emocional, el que ha passat a les 4 de la tarda. Hem vist llàgrimes i ho ha viscut en Damià en directe. Ara anirem cap a Qatar. Ha passat això.
Les llàgrimes de Luis Suárez, que es desespera veient que el seu equip no serà als vuitens de final. Ho ha tingut a les seves mans l'Uruguai. Perd l'opció de ser als vuitens de final, tot i guanyar per 0-2 amb doblet de Arrascaeta.
Va a llegar el 7. Ahí va De la Cruz. Y el arquero. Atrapa la pelota y va a salir gana y va a pitar el árbitro final. Afuera del Mundial. Final y nos quedamos afuera del Mundial. Señoras y señores, Uruguay le gana a la selección ganesa por 2-0. El doblete de Arrascaeta. Pero lamentablemente Corea, que ahora festeja y su victoria frente a Portugal.
우루과이의 마지막 공격으로 예상됩니다. 자, 이게 빗나가면 대한민국은 16강으로 갑니다. 우루과이. 브레킷! 막아냅니다! 자! 아직 종료윗을 풀리지 않고 있고요. 자, 골킥을 끝났습니다!
El futbol entén això, les dues cares de la moneda. Al mateix moment...
¿Cómo sabe que esto es este
partido? Boníssim, això.
Perquè són professionals i perquè més ens val. El Massana és el responsable. Les dues cares de la moneda, eh? Al mateix moment, vist des de dues perspectives, que és la decepció dels uruguaians a la Ràdio Sport 840 i alhora, al mateix moment, l'alegria dels coreans quan veien a través del mòbil, ho heu vist en les imatges, que l'Uruguai perdia i així... Vaja, l'Uruguai no, l'Uruguai quedava eliminat i així explicava la televisió coreana Seoul Broadcasting System, SBS, aquesta televisió coreana.
Eso dice Massana.
Sí, exacte. Esperem que sigui així. crec que tinc ja connexió i línia amb el nostre enviat especial, el gran Damià López. Hola, Dami, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Bona nit, bona nit.
Tertúlia el divendres, eh?
Sí,
és que aquí
sí,
ja
sí.
No sé, mai sé quin dia és, però veig que és divendres. Molt
sí,
bé, molt bé.
Exacte.
Tertúlia divendres avui, eh?
Tenim aquí el Juan, i el Martí, i el Marc Marvà.
No se, no se echa de menos, no, Damià?
I tant que sí, que sí, que sí.
Home, sí. Quants dies portes, Dami? Portes ja ben bé 14 dies, no? 15 dies allà.
Des del 17. Hosti, 17 de novembre, sí. Deuen ser 15 o 16, no sé.
Sí, sí, aguanten bé les forces, no, Dami, però...
Sí, perquè ara ja és desembre, no? I al ser desembre, ja el canvi aquest de novembre a desembre era el punt...
Tens calendari d'advent a Qatar?
No? És veritat?
Home, aquelles xocolatines que s'obren cada matí...
Que jo les faig, eh?
Ah, sí?
Jo les faig.
Home, tant, jo també, per qüestió, diguem-ne, de canalla.
Però... Jo no tinc canalla, jo les faig per mi mateix. Sí, és sensacional.
Potser de calendari fins al dia de la final.
Exacte, exacte.
Fins és una cosa diferent.
El 18 o el 19. No hi ha calendari d'advent a Argentina?
No.
Ah, val. Saps què és?
Sí, claro, acá se hace.
Sí, exacte.
Mi cuñado lo trae, o sea, no se hace. Ahora sí, sí. Le regalo un calendari d'advent de Peppa Pig.
Home, boníssim.
Claro, hombre.
Perfecte.
Patrulla canina, és.
Aquest Uruguai gana que has viscut, Dami, en directe a l'Al Janoub Stadium. Déu-n'hi-do. Com han acabat, no sé si heu vist les imatges dels jugadors uruguaians, Cavani rebentant el VAR, literalment, la pantalla del VAR, l'arbitratge, i les queixes a l'arbitratge d'Ami al final, vaja, és allò que en qualsevol altre escenari són sancions a dojo, no?
Sí, bé, les declaracions de Suárez que escoltarem,
sí.
Tots els futbolistes molt sensibilitzats, el colpeig de Cavani, el monitor del VAR, això és nou, no s'havia vist fins ara, però... Però jo crec que sí, ha estat l'impuls. Bé, al llarg del Mundial hi ha una sèrie de notícies que sempre són molt importants, per mi, que és, lògicament, qui quedi campió i després l'eliminació, quan es produeix, no?, d'Argentina i de Brasil, o de Brasil i Argentina. Però hi ha una sèrie d'equips també que la seva eliminació també és bastant clau, i jo crec que Uruguai, doncs, pel fet de ser bicampiona i tenir la història que té, doncs és una eliminació... Doncs, i com s'ha produït avui, ha sigut bastant cabrona, s'ha de dir, perquè... Ostres, aquells últims minuts, el gol de Corea, ho dic des del punt de vista d'Uruguai, i potser perquè quan estàs al camp
sí.
Empatitzes més amb el que estàs veient que no amb el que no estàs veient. Però en aquell moment que necessiten el gol, que tenen 8 minuts per fer-lo, que veure Suárez que ja l'havien canviat, plorant a la banqueta, tots els jugadors, tota l'afició d'Uruguai, l'afició celeste, totes aquelles samarretes de color blau cel, el porter de Ghana que treu aquell xut creuat que anava a la base del pal, i en aquell moment tot el pes de la història d'Uruguai, si jo realment t'haig de dir que, a més que és una selecció amb la que simpatitzo de sempre, sincerament, volia que passés Uruguai i estava convençut que el feien, estava convençut que feien el gol, i m'ha fet molta pena, molta llàstima que no ho fessin, i clar, i a tot això hi havia una altra selecció que també estava eliminada,
clar.
Que era Ghana, que era Ghana que no ha entrat malament al partit. No ha entrat malament al partit, però en el moment en què Andrea Yeu ha fallat el penal, no? El tema de Ghana i els penals, allà ja s'han sortit del partit, s'han vingut avall, i era com si ja fossin un espectador de luxe, i la sensació que ha fet és que, sabent que estaven eliminats, s'han dedicat a gairebé a fer-li la guitza a Uruguai, una mica com a revenja del que havia passat feia 12 anys. Però, en definitiva, una llàstima, jo crec, cap al futbol, bàsicament, Dani, perquè ens han tret, vaja, ens havien posat la mel als llavis amb el que hauria estat un increïble Brasil-Uruguai
sí, sí.
A 8 anys de final, que només s'havia produït l'any 50 amb el famós Maracanazo i l'any 70 a les semifinals de Mèxic 70. És un enfrontament amb molta història, però que s'ha produït, vaja, milers de vegades en Copa Amèrica, etc., però el Mundial només dues vegades, no ha pogut ser, i Uruguai se'n va amb la contracames i ja com una de les grans decepcions del Mundial.
I acaba una generació, també, no? Perquè hi ha un relleu generacional, també.
Sí, sí, totalment. La imatge de Suárez,
sí.
Jo crec que és la imatge d'aquest final, d'una gran generació d'Uruguai, amb jugadors com Cavani, amb jugadors com Godín, que... jo crec que estan molt lligats a Tavares, la veritat, no a Diego Alonso, que ha aparegut en aquest últim any.
I que hi ha hagut allò certa, no?, maror sí, en les declaracions.
En l'últim partit post-Portugal, sí, Cavani fa una rajadeta bastant important a Diego Alonso, no? Però amb això que diu el Dami, a mi aquest Uruguai-Brasil era el que volia o el que m'estava motivant a que passés Uruguai, sincerament, perquè, no sé, m'atreia que aquesta generació d'Uruguai, a qui li tens certa estima, perquè al final... tants anys tu també seguint el futbol, els has acompanyat, no? A ells tots també, a Suárez l'hem tingut de molt a prop, i aleshores és un final cruel on no hi poden fer res, on Suárez ha jugat segurament el seu últim partit amb la selecció d'Uruguai, el seu últim partit en un Mundial, fent amb l'edat que té una molt bona primera part, quasi fa el gol, l'aprofita del seu xut, s'aprofita el primer gol, el segon és assistència seva. Vull dir que també per l'estima que se li té a Suárez, crec que en un moment de decadència futbolística sí. acaba fent un gran últim partit de Mundial i sap greu. Ara, clar, a l'altra banda, doncs jo crec que Corea ni s'ho esperava, i el golaç, per cert, és un golaç per mi, el de Corea, sobretot dirigit per Son, i és el que et dona el Mundial. Per tant, no m'atreveixo a dir, ara ja sento els quarts de final, que bonics que quedaran amb Anglaterra, sí? Espanya...
Després jugarem, sí. No?
Ens han confirmat, avui però un altre cop més...
Però això era fase de grups, que... Marc.
No?
Tu no creus res, que la cosa canvia amb eliminatòries?
Per mi no. Vull dir, ens han confirmat en aquest Mundial que les favorites no són favorites i que tot el futbol s'ha igualat moltíssim, i avui ho hem tornat a veure.
Que dijiste, dijo tanta cosa que...
Sí, al final he parlat de molt.
A ver, respecto a Uruguay. A mí la imagen de Suárez, sobre todo la imagen esa cuando va a consolar al hijo...
también verlo en los...
Me parece que habla un poco de cómo viven los uruguayos el fútbol. Me parece que eso simboliza... No creo que pasen... A ellos les gusta llamarse el paisito. No creo que pasen tantos otros lugares, probablemente Argentina y Brasil también, pero eso... Ese sentimiento que tienen los uruguayos, habló mucho de lo que hizo Ronald Araujo, de forzar, si el Barça, si no... Hubo mucha especulación, mucha novela con todo eso. Pero también lo que fue Suárez, volver a Nacional, a entrenar como entrenaba, para poder estar a punto para la selección. O sea, hay un vínculo entre los uruguayos y su selección que me parece que se ve reflejado en la reacción de Cavani tirando la mierda la pantalla del VAR, la reacción de Luis Suárez llorando. Y me parece que eso... Hay un punto de amateurismo en ese sentimiento que vale la pena en un mundial en Qatar, vale la pena de destacarlo. O sea, si, mira, prostituimos todo, pero estos pibes siguen sintiéndolo como si fuesen amateurs. Y eso me parece ya decirle a Martín Molina, tirarte la bola a vos y que digas algo.
No, jo és com ho miro molt des de la distància, a mi em costa molt empatitzar amb aquestes seleccions i amb aquestes imatges d'aquestes llàgrimes i aquestes...
No empatitzes gens,
A mi em costa molt empatitzar, molt. És a dir, sempre hi ha una... Jo entenc que això és un punt de vista romàntic i segurament la gent que m'està escoltant de que està sol i si és possible, doncs que ara don...
No, que més que estigui... perquè hi ha un argentí a la sala i jo crec que els argentins viuen molt així al futbol.
Però
a veure,
què està dient, Martín?
Miro les coses amb molta més
calma
i sobretot més que amb fredor, és a dir, el futbol es viu amb molta passió i jo ho entenc perfectament, però després hi ha com una espècie de, com un teatre i com un postureo que a mi em sobra. I a més a mi això, les llàgrimes de Suárez, no sé quantos, el consolar el seu fill, aquestes declaracions, sent ell el protagonista, no, que un padre, que l'hijo, que bé... Tot això és una cosa que a mi em sobra.
Que sinvergüenza. No tenia corazón, Martí Molina.
Doncs no tindré cor, però a mi això no m'arriba. Jo, com que no m'arriba, quan ho veig... Doncs
però què te llega? Què t'emociona?
A mi m'emociona el futbol.
Però què tipus de...
T'emociona més veure la classificació de Corea que les llàgrimes d'Uruguay, per exemple. Sí,
no és una qüestió de ser... Corea m'importa un rabo. M'importa un rabo a l'Uruguay.
El 7-1 d'Espanya t'emocionó? A Costa Rica?
No, m'és igual, perquè jo no... És a dir, la meva selecció no està representada en aquest Mundial.
El futbol.
Però des d'un punt de vista futbolístic m'agrada veure futbol i m'agrada passar-me bé molt futbol. Tota la resta, tot el... És igual, el Cristiano, totes aquestes coses, a mi m'importen un papino i és que no al contrari, em molesten. I quan veig això, tinc ganes que aquesta persona que ho fa, ho perdi. Llavors, hi ha hagut un moment
en què
jo reconec que sóc un bandarra, per no dir que sóc un cabron, que quan he començat a veure Suárez plorar, he dit... Que es foti.
No,
aquest, no
sos el hombre de Ojalata, no tenés corazón.
No estic dient això.
Dante Alighieri tiene que crear un nuevo infierno para vos, Martí Molina. M'has entès
perfectament. El moment en què jo veig ràbia d'algú perquè s'esforça i no li surt, jo ho puc entendre. Però aquesta teatralització extrema, a mi, jo la considero excessiva. Jo he vingut avui aquí a denunciar que a mi això em sembla excessiu. I ja està. I ha dit tot el que volia dir sobre l'Uruguai.
No, tu, Martí, perquè ets un gran català, lògicament, però...
Però si tu fossis... Però la clau és si tu has dit la paraula, la clau és l'empatia. Si tu fossis sud-americà, en aquest cas uruguaià, està clar que series com ells o pensaries com ells o tindries aquest sentiment. Si és només traslladar-te, és una qüestió cultural. Home, si fossis sud-americà estaries plorant com Luis Suárez ara mateix. Jo crec que és una qüestió de que... No és qüestió de menysprear els sentiments dels altres, home.
No, però
és que ara ploren. Ploren per la seva selecció.
No, però precisament...
El Dami li ha tocat.
Però si està dient, Dami, que és un català de pura cepa, que se pone a llorar con Suárez.
No, perdona. Jo estava... Tenia la pell de gallina. Estava emocionat. Sí, no, a mi l'eliminació d'Uruguai...
Porque tenés corazón, no como Martín Molina, que no tiene corazón.
No, Dami ha fet un discurs... El Dami ha fet un discurs a RAC+1 en el moment d'Uruguai-Brasil que es palpava, que a mi m'ha emocionat. A mi, faltaven 10 minuts per acabar el partit. I dic, no, és que jugarem un Uruguai-Brasil. Jo ja estava... Però estava emocionadíssim. El Dami ho estava... I ho estaves transmetent, Dami. O sigui, que el que estàs dient que després... has patit al revers, jo l'entenc.
Una cosa, era peligroso para Neymar volver en un partido contra Uruguay.
Sí, també és veritat, també és veritat.
Era muy peligroso.
No, i dic una cosa, merci Marc, de veritat, però dit això, al Brasil-Corea el disfrutarem,
Sí,
i pensarem en... No, i pensarem en el Gandur 2002 i totes aquestes coses. Sempre hi ha històries. I ara te la torno, Marc, tens tota la raó, i crec que Corea pot eliminar Brasil, perquè l'altre dia llegia un rànquing jo, el dia que Japó va guanyar Alemanya, al principi del Mundial, 1-2, i aquesta sorpresa apareixia en el top 10 de sorpreses de la història dels Mundials. Però és que, clar, després han anat succeint-se les sorpreses. Per exemple, ahir Japó va guanyar Espanya, avui Camerún ha guanyat a Brasil, i no sé quina més hi ha hagut. O sigui, n'hi ha hagut en les últimes hores...
Aràbia Argentina, Japó, Alemanya...
Bueno, aquesta al principi. Vull dir-te que hi ha més igualtat que mai en la història dels mundials i en la història del futbol, i vol dir que em sembla que els resultats que hi haurà no seran els esperats, i que una o dues seleccions, com a mínim, s'acabaran colant seguríssim.
Però pregunto, no veniu amb mi... Potser jo estic molt sol en aquesta teoria, i torno una vegada, el Marc m'ha dit que no... que això a les eliminatòries es minimitzarà. Pregunto, o no, o realment veieu que...
El peso de la història va tenir més incidència.
Que jo sé que són tres partits i que tot va molt ràpid, però que hi ha un punt de caixa o faixa...
Que... El mata-mata, no? Que le llamáis vosotros.
No, los brasileros dicen el mata-mata.
Ah, los brasileros, el mata-mata, sí, no? M'encanta.
Bueno, a mi els arbitratges em fan molta potja, I aquí, Juan, ho sento, però jo a Argentina començo a veure coses rares. I jo sóc molt pro. No, i sóc molt... No, ho dic molt en serio, sóc molt pro al Biceleste.
Però para que, Messi, ¿qué cosa dices? Además del penalti que Messi dignamente lo hizo.
Amb això estic d'acord amb el Dami.
Sí?
M'agrada molt seguir Argentina, la vaig seguir al Mundial 2018, l'estic seguint ara, i és una selecció històrica amb la que empatitzo i simpatitzo, però el penal contra Aràbia i el penal d'abans d'ahir em sembla molt estrany, i em sembla... De moment ja van dues. M'esperaré a una tercera acció polèmica.
Però què creus, que hi ha un complot per a que Messi gana el Mundial?
No, m'està semblant que estan havent-hi moltes ganes d'empènyer Argentina cap endavant. Això és el que m'està semblant a mi. I aquests dos penals que li han assenyalat a Argentina a favor, si passen eliminatòries, sí que em semblarien molt escandalosos, perquè eren absolutament determinants. M'han semblat a mi, i és una mica l'opinió que bastant extesa, la veritat.
I amb l'Uruguai avui? És a dir, els dos penals no xiulats a l'Uruguai, com ho heu vist? O els dos possibles penals no xiulats a l'Uruguai?
Per mi el segon, és a dir, el primer, el protocol, jo l'entenc, és a dir, el criden, estan molt diferenciats, el primer... És penal, són diferents les opinions que jo pugui tenir sobre el penal, sobre l'opinió del protocol que s'ha dut a terme. Jo crec que el protocol del primer està ben dut a terme, i l'àrbitre decideix, va anar al VAR i decideix que no ho és, l'àrbitre principal, però el segon, el que no entenc, és per què no el criden, perquè hi ha un contacte clar, i jo crec que és penal, jo crec, i aquí és on jo crec que falla el protocol. Però dels tres penals que hi ha hagut, els dos primers funciona bé, perquè el primer penal... el que li xiula a Gana funciona perfectament, perquè el VAR anul·la el fora de joc pitat.
Sí, sí, sí.
Per tant, dels tres penals, en un, jo crec que el VAR no actua correctament, que és el que no li xiulen a Cavani, i és el que li produeix el que acabi tirant la pantalla al terra.
Passa que això del VAR, hi ha un moment en què ja no saps exactament com funciona ni com deixa de funcionar, perquè hi havia unes normes molt fàcils i molt senzilles, que és, hi ha una jugada polèmica o discutible o interpretable. L'àrbitre de VAR, escolta, que hi ha hagut això, I l'àrbitre del camp diu, sí, sí, ja ho he vist i a mi no em sembla res. Vale, doncs, si tu ho has interpretat així, Santes Pasqües. O passava al revés. Ostres, hi ha hagut unes possibles mans. Ah, no me n'he enterat. Bueno, doncs vés-ho a mirar. Llavors, i és, o ho he vist o no ho he vist. Llavors, clar, arriba un moment en què ja no saps si és, si deixa de ser, com s'interpreta. Vull dir, hi ha una sèrie, és una cosa absolutament
per això, sòlida. Dos coses. Estaria buenísimo que esas conversaciones se escuchen.
Que es fessin públiques, que no costaria res.
Que no cuesta nada, porque en otros deportes ya pasa. Y hay otra cosa que ya viene antes, el VAR, la realidad, que lo interpretable se tiene que dejar seguir jugando. Si el árbitro no lo vio en su momento, el VAR tiene que intervenir en el fuera de juego, en si la falta fue dentro del área o fuera del área, en lo que le pasó a España, que bueno, fue una cosa...
Si ha sortit o no ha sortit la pilota...
De fet, avui la FIFA ha publicat unes imatges que demostra que la circunferència manté la pilota dins.
Un dia tarda.
Sí, 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 no, clar, clar.
Eren imatges que s'havien mostrat durant el partit. Si les tenien...
Als 5 minuts t'hagués passat. Als 5 minuts, tuit de la FIFA, pum, mira, la pilota estava allà, avall, si el no VAR, hi ha discussió.
Clar, això, el VAR decideix que la pilota... El VAR comprova que la pilota doncs, va estar encara dintre per res, per 1 o 2 mil·límetres. Però doncs, això s'ha de veure, perquè de la mateixa manera que el VAR ho veu, la gent ho ha de poder veure d'alguna manera perquè li donis veracitat, però en el moment. Perquè
en el moment, per supuesto.
Tots ens creiem... les coses quan són al moment dius, vale, ja està, això no és manipulable. Quan tu ensenyes l'endemà dius, bueno, aviam, aquí una mica xapi pintura, a veure, espera't, les línies cap aquí, una mica la màquina, i llavors és quan entren els dubtes
no, quiero,
i entra tot.
Quiero entender que la imagen la habían visto, porque si no, no tiene ningún sentido. Que también hay un complot, como dice Dami, en contra d'Alemanya, a favor d'Argentina i en contra d'Alemanya.
No li ha agradat, això, eh?
No.
Però va ser molt curiós, ahir, a la imatge d'Infantino a la llotja, quan el moment en què Costa Rica i...
Costa Rica
Alemanya.
I...
Alemanya no, Costa Rica i... Ah, no, sortirà. I Japó, estaven classificades, fora Espanya i Alemanya, que estava Infantino incòmode, suant, nerviós, i després, quan Alemanya va marcar...
Dic, bueno, minutes,
com a mínim passa Espanya, dic, bueno, ja en tenim una de les que són una mica importants.
Sí, sí,
I la
sí.
sensació que ella di, ostres...
Hoy están especulando como loco, ¿eh? Molina especulando con Infantino. Allá Dami tirando al bombo a Argentina, que me dolió.
Infantino que és l'home que es teletransporta. Ara li preguntaré al Dami, perquè és l'home que està tot arreu
però va en helicòpter, no?
Però és que estan als camps, estan...
Sí, avui a primera part estava el Ghana Uruguai i a la segona estava el Corea...
Va en helicòpter.
Però sempre està bé. Amb helicòpter? Com vols que vagi amb helicòpter?
I en què va? Com va tan ràpid?
Perquè el Qatar és com Tabàrnia, vull dir, allà arribes molt ràpid.
Tabàrnia...
No, aquí.
Tabàrnia, si hi ha cues, costa el tema.
Hem de fer una pausa.
La ronda no és tan ràpida.
19 minuts i la mitjanit. Uf, ens estem anant de guió, però d'una manera increïble de temps. És que sou insuportables. 19 minuts i la mitjanit. Ara tornem.
RAC 1.
T'he de dir una cosa.
Què passa?
He llegit que no hi haurà segona temporada de la nostra sèrie preferida.
Com? No! A Rotsat no podem evitar que cancel·lin les teves sèries preferides, però sí que t'estalviïs un 15% en el manteniment de la caldera. Contracta-la ara a rotsat.com. Amb Rotsat, problemes als justos.
Gourmet La Vanguardia i Torrons Vicenç et porten una selecció de 4 torrons de sabors únics per compartir aquestes festes. Crema cremada, cruixent de neules, cremós d'ametlla i el de mandarina i avellana. A més, el pack inclou un paquet de neules artesanes i de xocolata i una ampolla del Corpinat Llopart Néctar Terrenal. Tot per només 42 euros. Compra-la a gourmetlavanguardia.com.
Actualització constant a rac1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Amb Dani Aguilar.
Sobre de les 11 de la nit, 18, 17 ja. I la mitjanit, tu diràs, RAC1 amb el Juan Irigoyen, el Marc Marvà, el Martí Molina, els del divendres. Tenim el Fernet Martínez també a Qatar, recordem-ho. Una feinada de por com el Damià López, també llegint les fagines de Mundo Deportivo. Després que Uruguai hagi quedat eliminat, Dami, hem d'escoltar aquestes declaracions intenses de Luis Suárez a Telemundo.
Sí, declaracions de Luis Suárez a Telemundo, on Luis Suárez
Bé, en l'extensió del que dèiem al terreny de joc plorant, doncs després que s'hagués acabat el partit, minuts després, encara estava trencat, molt emocionat, molt afectat per la derrota, per l'eliminació en el que, com dèieu, segurament doncs, hagi estat ja el seu últim ball, el seu last dance amb la selecció celeste. En aquestes declaracions a Telemundo, doncs deia estar molt trist i molt afectat Luis Suárez.
Obviamente que quedé desilusionado, con tristeza, te da bronca, lo dije en la conferencia, ¿no? El de llegar a este límite y responder, rendir, como lo hicimos hoy. Somos autocríticos que los dos primeros partidos no estuvimos a la altura, pero hoy es un día para hacer reflexión de que dimos el máximo en este partido. Hoy nos tocaba, era ganar. Lo hicimos y depender de otro resultado, pero nosotros llegamos a este punto por nosotros mismos y bueno, la verdad que es tristeza y decepción lo que sentís hoy.
Anem ara amb la traca.
Sí.
Luis Suárez, incendiat, s'ha queixat de les decisions arbitrals contra Uruguai, ve a dir que la FIFA s'està carnissant contra Uruguai darrerament, i s'ha queixat que no han permès als seus fills apropar-se al terreny de joc un cop s'ha acabat el partit, doncs perquè s'abracessin, perquè poguessin estar junts, quan en França va passar tot el contrari fa uns dies.
Veo penal a Eddie porque le corta la carrera, Eddie pone el cuerpo adelante, después la de Darwin es clarísima también. No son excusas, pero se están cobrando penales increíbles acá en la Copa del Mundo, se están cobrando cosas increíbles y ahí está el comité de árbitro, la FIFA de nuevo, que tiene que tratar de explicarse mejor, por lo menos. Vuelvo a repetir que no es excusa, pero también después del partido quiero ver a darle un abrazo a mis hijos, a mi mujer, y viene gente de la FIFA a decirme que
¿qué
no
pasa?
que no podían bajar mis hijos cuando el otro día había un jugador de Francia con los hijos en el banco suplente. Te preguntas por qué siempre contra Uruguay. Y parece que Uruguay tiene que tener otro poderío a nivel mediático como para tener poder, a tener acceso, por lo menos a que mis hijos bajen un segundito a saludarme, pero bueno, así es la FIFA.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do amb la rajadeta.
Si es así, tienes razón.
Sí.
O sea, no recuerdo la imagen de un jugador francés con el hijo en el campo, pero si es así, tiene toda razón. Recuerdo también, usted por ahí no, Uruguay se había quejado mucho en el partido de la semifinal del 2010 contra Holanda, no sé si se acuerdan, en ese momento Holanda, ahora Países Bajos.
Después de ganar a Ghana, ¿no?
Después de ganar a Ghana por penaltis también, uh-huh. Una mano de Luis Suárez.
Sí.
Yo vi un documental uruguayo, esto, claro, puede estar un poco manipulado, pero daba la sensación de como que todo el partido a Uruguay lo habían perjudicado con decisiones los árbitros. Y siempre está esa sensación dando vueltas, yo entiendo lo que dice Dami, de que en las grandes citas a los equipos más potentes, bueno, se los empuja un poquito, y Uruguay, por más que tenga dos estrellas o cuatro, no sé cuántas estrellas quieren poner en la camiseta, da la sensación de que siempre está vista como un equipo.
Lo de las cuatro lo dices porque a los uruguayans es compten a las, ¿no?
Sí,
als dos Jocs Olímpics.
Ah,
Uruguai té dos mundials, però ells reivindiquen que han guanyat dos Jocs Olímpics i per tant han...
Tienen cuatro estrellas.
Jo poso context a lo que diu el Juan.
Tienen cuatro estrellas. Sí, una cosa insòlita, però...
Que va d'uruguaià, però els argentins no els hi cauen gens bé, els uruguaians. ¿Vale?
Al margen d'això, tengo
esa... Començo a veure odi, Sí.
¿Lo dije con odio? Sí, no.
Bueno, te vamos dando contexto.
Estàs bé, estàs mesurat, tenint en compte la teva posició d'argentí, estàs mesurat, molt bé, perquè ets un tio mesurat.
Però entiendo que sí, que a los equipos chicos, en este caso Uruguay, estoy de acuerdo con Suárez, los dos penales... comparado, y creo que ahí puedo ir con Dami, el segundo penalti que le cobran a la selección argentina es un poco ridículo. El penalti contra el último, contra Polonia.
Y al comparas a Maldavuida Cavani.
No, es que claro es, parece el de Pepe.
Sí.
Si lo comparas, ¿cómo? ¿A quién le acuerdas ese penalti de Pepe que le empezó a patear la cabeza?
A Casquero. Al jugador Getafe.
Mare de Déu. 10 partits li va caure.
També és increïble que allò es donés i que seguim veient Pepe jugant a qualsevol esport, anava a dir.
No, però amb això, parlant al Juan sobre Uruguai, dona molt context a les paraules dels uruguaians. És a dir, els uruguaians quan parlen no parlen només en les accions de Cavani o només en l'acció del partit, sinó ells tenen un context i un background històric, que un és el que el Juan parla del 2010, i és en l'eterna comparació seva amb Brasil i amb Argentina, on ells es senten l'equip petit de Sud-amèrica, quan ells... És a dir, ells ja senten els grans, però se senten tractats com petits i senten que no han de ser tractats com així. Llavors, aquí darrere hi ha molt de context.
Sí, ellos reivindican que tienen 15 Copas Américas, igual que nosotros, y que tienen 2 Mundiales, igual que Argentina. O sea, ellos, en la historia de los, del palmarés...
Pues mundial, es veritat, això.
És veritat, sí, sí.
D'acord, d'acord.
És veritat.
És veritat. Per això dic que en broma...
Es va guanyar quan es va guanyar, però sí.
Per això dic en broma les 4 estrelles. Se ponen 4 estrelles, però bueno, tienen 2, en realitat.
Tuit de Luis Suárez, per cert, que em passa l'Àlex Massana de fa 20 minuts. Diu, despedirte ha sido mundial, duele mucho, pero tenemos la tranquilidad de que dejamos todo por nuestro país. Orgulloso de ser uruguayo, aunque no nos respeten. En majúscules això, gràcies a cada una de los uruguayos que nos apoyaron en cada parte del mundo.
D'acord, fantàstic, però haver fet la feina els dos primers partits i no haguessin passat aquestes angoixes.
Hoy, hoy está sí. Antitodo.
Antitodo.
Hoy está antitodo. Me gusta igual.
No, però he de reivindicar una cosa de la que diu el Martí futbolísticament. Jo crec que a l'Uruguai la segona part, l'inici especula, primer, i després, quan marca Corea i ho sap, juga malament, o sigui, directament juguen molt nerviosos, fan errades de precipitació, de no estar psicològicament preparats per un moment així, i de que tota la mala feina dels dos partits que diu el Molina els hi ve a sobre amb 8 minuts 10 i amb Suárez plorant, i fins i tot el propi Luis Suárez té un procés que s'identifica amb el que passa dins el camp, que és primer es posa a plorar i després comença a animar.
Sí,
és a dir,
sí.
I aquells 3-4 minuts els perden els jugadors de dins del camp
sí.
I acaben tenint una o dues ocasions quan gana no jugava res.
Sí.
No jugava res, vull dir.
Va igual con la mística del fútbol uruguayo también, ¿no? O sea, ese punto sufridor de... O sea, ellos no te salen a... No salen a arrollar, normalmente.
Sí, i aquesta... sensació de resistència, no? Del resistent...
Esos son los Nadales del fútbol.
Exacto.
O sea, todo es épica.
Garra. Què més ha dit Luis Suárez, Dami?
Doncs Luis Suárez ha parlat d'aquest comiat a Marc relacionant-ho amb el fet que el seu fill no l'hagi pogut doncs, veure doncs, amb un final victoriós amb la samarreta celeste.
Tristesa, desilusión porque... ver a jugar mi cuarto mundial y era lo que yo pensaba antes del partido de mi hijo de 4 años que no me haya visto ganar un partido mundial. Hoy me voy a ganar, pero se va con la imagen de esa tristeza y creo que es eso para un padre, para un jugador. Para un jugador es difícil, pero bueno, toca afrontar la situación que toca y toca animar a los compañeros para todo lo que sigue.
Doncs molt fumut Luis Suárez en declaracions a Telemundo, insistim, molt devastat tenint en compte que serà el seu últim mundial. I també has pogut parlar, Dami, amb Fede Valverde. Mira, parlant de, diguem de ja present barra passat, amb un dels elements del futur de l'Uruguai.
Sí, són amics d'avui complicada, t'haig de dir. A diferència de fa 48 hores, Argentina-Polònia era, vaja, una festa, dues seleccions que havien jugat al partit i s'havien classificat, tot eren cares contentes. Avui, doncs, dues seleccions eliminades. Imagina't el que era això. Tant és així que hi ha hagut un moment, feia gairebé 2 hores que s'havia acabat el partit i no havia aparegut ningú, només estaven parlant els seleccionadors i ha aparegut un treballador de FIFA i ens ha dit, i això no havia passat en tot el Mundial, que els jugadors de Ghana ni passarien per zona mixta.
Carai.
Per tant, multa al canto i han marxat directament per una altra comporta i cap a l'autocar. Els jugadors d'Uruguai...
Gràcies, Martí. Un humor semàntic. Vaja, no semàntic. Humor és...
Muy bueno.
Sí, gràcies.
Faltava com unos platillos, ¿no? Joan, estuviste ahí lento.
Vinga. Fede Valverde, això, sí.
Sí, que els de Ghana han marxat i per part d'Uruguai et pots imaginar les poques ganes que teníem quan ja feia molta estona que estaven als vestidors, han començat a sortir tots en fila d'un i Luis Suárez s'ha aturat per les televisions en drets, i a partir d'aquí doncs hem pogut aturar com hem pogut a Fede Valverde i hem pogut intercanviar aquestes paraules amb ell.
Fede, un dia duríssim, ¿no? Com sí. Estàs?
Triste.
¿Por qué se puede decir a la afición?
No, agradecerles por todo lo que nos han apoyado. Mucha tristeza. Creo que somos un grupo increíble de compañeros, de cuerpo técnico, del staff, la familia de cada uno siempre han estado ahí para ayudarnos. Y nada, y triste de no darle una alegría al país que tanto se lo merece.
Fede, hay bronca con el árbitro, ¿no?
No, no voy a hablar del árbitro.
Lo habéis intentado hasta el final, lo habéis intentado, sí. Pero no ha llegado ese gol.
Sí, nos faltó un gol y bueno, te da tristeza. Que el tercer partido, bueno, conseguimos lo que queríamos, pero en los anteriores no pudimos lograrlo.
Doncs Fede Valverde al micròfon del Damià López. I un últim document interessant de l'entrenador d'Uruguai, Dami.
Sí, Diego Alonso, a qui li pregunten, que aquí és una pregunta molt habitual en aquests casos, que aquí és el culpable, el màxim responsable, si és ell o els jugadors, però el problema és que el periodista li fa referència que si els jugadors no han suat la samarreta, i aquí Diego Alonso doncs es molesta i doncs respon defensant el seu grup.
No puedo permitir que usted diga eso, lo siento, pero el futbolista hicieron un gran esfuerzo día a día, partido a partido, dieron lo mejor de sí, desde la eliminatoria que estuve, puedo hablar de cuando yo estuve durante un año, dieron lo mejor de sí, dejaron cada una de las decisiones que tomaron ellos en su club y tenían que ver con la selección. Y no le puedo permitir que usted diga que los futbolistas no sudaron la camiseta de los jugadores uruguayos, dieron todo lo que tenían. Lamentablemente, no nos alcanzó para poder estar en la siguiente fase.
No nos alcanzó. Frase singular y significativa para los blaugranas. Sí. Ahora en boca de Diego Alonso, del seleccionador uruguaya. Això és el que ha donat de sí aquest Uruguai gana. Recordem que Portugal, ara ho estic dient bé, ha perdut davant Corea, i això ha donat la classificació per Corea. I a l'altre, diguem-ne, grup, el Brasil també ha perdut, i hi ha hagut un partidàs entre Sèrbia i Suïssa. 5 minuts i la mitjanit, fem una última pausa de les 11, el Miquel Agut ens explica com ha anat breument aquesta jornada, i ja si ens posem de ple en el partit de demà. Estàs nerviós?
No.
Mai estàs nerviós aquests dies?
És un tempo, no. Soy como Martín Molina.
Ja,
no però, tengo corazón.
Però escolta'm una cosa, però de moment està sortint bé l'estratègia, però hi ha hagut algun moment...
El otro día... Ah. ¿Qué partido hicimos el segundo?
Home, el segon, Polonia era que això faixa.
En un momento me puse un poco nervioso.
No, Polònia no.
Mèxic.
Mèxic.
Sí, mira, no sabia ni contra jugava.
El segon, dissabte passat.
Sí.
Mèxic.
Estuve un poco nervioso.
Sí?
Sí. Y el otro día también, al principio, bueno, Argentina jugó bien igual el otro día, pero en un momento me puse un poco tenso.
Ahora parlarem d'Argentina. Una pausa y tornem.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta Estadella Michelin.
Cuinar i riure amb Guillem Estadella.
Un programa immersiu.
Ofegant les llenties, o sigui, en els fondos abismals de la cassola i en plan submarino.
Un programa creatiu.
Prohibido prohibir, fica el que a tu t'agrada. Si t'agraden els macarrons amb ketchup, pues adelante, que fa baixada.
Un programa amb autèntics especialistes. El dominó és dels pocs postres que sé fer, només et dic això.
Quin és l'altre que sabria ser?
No, dels pocs postres vol dir l'únic postre que sé fer.
Un programa amb paraules sàvies.
Yo la aprendí de mi madre, supongo que de mi abuela, pero cada uno luego tiene su toque personal.
T'agradi o no t'agradi cuinar, Estadella Michelin.
A RAC més 1 i al canal de YouTube de RAC 1.
Tenim un país que culinàriament parlant és brutal.
Tots som
més 1.
Les formes. Diuen que cal mantenir-les. Però el millor és poder sorprendre amb elles. Gaudeix ara sense terminis d'espera de l'increïble disseny subcupé de l'Audi Q3 Sportback i l'Audi Q5 Sportback, amb l'última tecnologia. Des de 490 euros al mes, amb 48 quotes amb EasyRenting i entrada des de 8.112 euros per a unitats limitades. Oferta Volkswagen Renting fins al 31 de desembre. Consulta en condicions a Audi.es.
Segueix el Mundial amb Mundo Deportivo. Un equip de professionals que s'hi deixaran la pell per donar-te la millor informació al minut. Enviats especials directes de tots els partits, anàlisi i opinió. Segueix-nos a través de tots els nostres canals. Al diari, a la web, a les xarxes socials o al nostre canal de Twitch. Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
A BP creiem que en mereixes més, sense més. Per això, amb el programa Mi BP, estalvia fins a 40 cèntims per litre quan repostis i gaudeix de molts més avantatges cada vegada que utilitzes la teva targeta Mi BP. Viu el viatge de la teva vida amb BP. Vàlid en Península i Balears. Inclou la bonificació del govern. Consulta condicions a mibp.es.
Amb Dani Aguilar.
El Pari Vigoy, el Marc Marval, el Martí Molina, el Damià López des de Qatar, i que no ens faci res, entra el Miquel Agut a l'estudi. Hola, Agut, bona nit.
Pensi que has a cantar.
No.
No, perquè jo només sé el tros de Last Night, i clar, el diu al principi, la resta no la sé. És una cançó que m'agrada molt, però no en domino la lletra. Els Strokes, eh?
Sí.
Gran banda.
Saps què em fa la sensació?
Són de New York,
sí, no? Mira, saps què em fa la sensació? Que ara mateix us podria deixar sols aquí i podríem estar fins la una de la matinada parlant, si no em fico pel
mig. Dels Strokes, només.
Dels Strokes. Soy Julián Casablanca, tengo muchas cosas para decir.
Sí.
Yeah. Tengo muchas cosas por decir, pero yeah. no es el momento, ¿no?
Porque
Aguilar se va a enojar.
No,
que le jodemos, que le sacamos el guión. Un día me lo voy a comer, el guión. Me lo voy a comer.
Aparte de Lola, ¿no? Te vas a comer el guión.
Lola.
Però escolta, el Julián Casablancas té una Nadala molt bona, que és a Wish It Was Christmas Today,
sí.
Que és una Nadala que no és allò... El...